interesan su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això és la teva COPE més propera. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, ja sabeu, us parlo sempre amb molt de gust i amb el desig de que tots els temes que escollim siguin del vostre interès. De fet, creiem, sincerament, que són interessants. D'entrada, la primera pregunta que ens farem avui, Herrera, COPE Catalunya i Andorra, és quan s'acaba una pandèmia? En quin moment s'acaba una pandèmia? Quan diem, això s'ha acabat? Vàries coses. Primer, a Dinamarca ja s'ha acabat la pandèmia, però tenen contagis. A Anglaterra també. Van treure totes les restriccions i també sembla que s'ha acabat. I també el virus continua circulant. Aquí, demà serà un dia clau. S'abreixen les mascaretes obligatòries del carrer, a les escoles i obertura de l'oci nocturn. Sense límits d'aforament, sense límits horaris, amb la normalitat, no? En quin moment? De fet, fa poc, estaven amb 800 punts d'incidència, una incidència de 800, i teníem les mans al cap i estaven escandalitzats i molt alarmats. Avui estem a 2.000 i no passa res. O sembla que no passa res. O dona aquesta sensació, no? Que sí que passa, però sembla que l'alarma és molt més baixa. I tampoc hi ha tanta menys gent a les UCIs. Llavors, quan s'acaba una pandèmia? D'això en parlarem amb el Salvador Massip, amb el doctor Salvador Massip, que d'això en sap un munt, eh? Però abans de tot això, anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia. Seguim amb temps estable a tota Catalunya. Aquest matí ha sigut un matí de boires a pràcticament tota Catalunya, unes boires que ja s'han anat marxant i ha quedat un cel serè a tot el Principat i amb temperatures, doncs, fresques a primera hora del matí i suaus aquell migdia. Són temperatures típiques d'aquest hivern, que no acaba de ser un hivern al 100%. No esperen canvis importants fins divendres, que tampoc seran gran cosa aquests canvis del divendres, on tindrem núvols i algun plogim el divendres tarda i el dissabte al matí, però serà molt poca cosa, eh? 14 graus ara mateix a Barcelona, Tarragona i Girona, 11 a Lleida i 9 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el trànsit i el transport públic?
El transport públic sense novetats importants, no hi ha cap incidència, hi ha la xarxa viària, dues retencions, autovia 2, a Oden a direcció Barcelona i a cua d'uns 2 quilòmetres aproximadament i també 2 quilòmetres de retenció a la C-17 per un autocar averiat a Canovelles que talla un carril. La resta de la xarxa viària, doncs, molta fluïdesa, eh?
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, faig una pregunta. Tu vols tenir una arma? T'agraden les armes? Tens llicència per tenir-ne una?
No tinc llicència, no. Però no m'agraden gaire.
No t'agraden. Doncs, no. Hi ha gent que li agrada i té llicència i tot. Doncs mira, la gent que vulgui, doncs, que prengui nota perquè la Guàrdia Civil subhastarà el pròxim dia 14 a la comandància de Sant Andreu de la Barca, 3.000 escopetes i unes 1.000 pistoles i altres armes menors de foc. Són armes provinents de propietaris que han mort o bé que han perdut la llicència per diferents motius. Els interessats poden veure aquestes armes que estan en exposició fins aquest mateix dijous, fins al dia 10, si no m'equivoco, no? El dia 11.
Dia 11.
Doncs fixa't tu que són les coses que ara mateix m'acaba d'arribar una notícia que la Guàrdia Civil ha enxampat i detectat en aquesta exposició una senyora que anava amb una navalla targeta de crèdit. Navalla targeta de crèdit, que és un tipus d'armament, doncs, que no està autoritzat, que no és legal i que no es pot dur a sobre, no? Doncs la Guàrdia Civil ha pogut detectar aquesta senyora que portava aquesta navalla targeta de crèdit i se li ha quedat l'artefacte i no l'han detingut, evidentment, perquè no comés cap delicte, però sí que li proposaran una sanció per dur a sobre, doncs, aquesta navalla targeta de crèdit, que déu-n'hi-do-ret com se les han pescant per fer tot tipus d'armaments, eh? I després també us explicarem, doncs, que amb el parany de fer-se ric en poc temps, doncs, hi ha molts reclams, no? Per exemple, el que utilitzen els estafadors de les criptomonedes, que ho fan a través de les xarxes i, doncs, escolta, et diuen, vols fer-te ric en 4 dies? Doncs vine cap aquí, que això t'ensenyarà com fer-ho, no? I la Policia Nacional i els Mossos han alertat avui que cada cop hi ha més pàgines web que ofereixen inversions en monedes virtuals prometent elevades rendibilitats i amb un risc molt baix. Això no és cert. No hi duros a 4 pessetes com es diu habitualment, eh?
Correcte.
Ho explicarem a l'informatiu migdia i també us explicarem com no caure en aquests paranys, eh?
Duros de quatre pessetes, gran programa d'economia i empresa d'aquesta casa tots els diumenges.
I no ben... pensava pas en el programa, ben, jo, eh? Pensava en la vida aquesta.
Correcte. Però no només són ja pàgines web, sinó en totes les aplicacions i un bombardeig, sí, una pressió, sí, publicitària, sí, sí, que hi ha força important. Desconfieu de tot això, eh?
Sí,
de fet, les vegades que hem fet el tema aquí darrere, a tots els experts que hem parlat ens ho ha dit tots. Vull dir, són productes per gent que hi entén en economia perquè és volàtil, i moltes d'aquestes, a més, són estafes, com bé deies, Carlos.
Sí, sí. El que passa que, lamentablement, per moltes alertes que llanci la policia, ja, i per moltes alertes que nosaltres expliquem a través dels mitjans de comunicació,
sempre hi ha
doncs, incauts que els agrada caure de quatre grapes en aquestes estafes, eh?
Carlos, a la una més, moltes gràcies.
A la una veu.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Buenos y cinéfilos días.
Molt bé. Bueno, alegre. Cinéfilos? On està la pel·lícula, sí, d'avui?
No sé, em semblava que l'havia vist fa uns minuts, però bueno, va, és igual, deixem-ho estar, va. Deixem-ho estar, que és dimecres, no? Sí, és dimecres.
És dimecres. És dimecres, dia 10. Demà, dijous, dia 10.
Demà dia 10, doncs miri, no, de moment, avui, 12:26. 12:26, miri, tinc el rellotge un minut adelantat. Estem pendents del Llunyà Orient, i estem pendents més concretament de la Xina, perquè estem esperant paraules i declaracions del president de l'Espanyol, Chen Yanshen, en aquesta setmana que, recordem, desemboca en el derbi de Cornellà-Prat i que té aquest Espanyol, doncs, ficat en un estat de depressió generalitzada de resultats, de joc, de punts, d'estat anímic. En resum, no són les millors hores anímiques d'un Espanyol, i és per això que s'espera en els propers minuts, en les properes hores, doncs, senyals procedents, insisteixo, de la Xina en boca i en veu del president de l'Espanyol, Chen Yanshen. Està Quique Iglesias a la guait del tema, un Espanyol que treballa, a diferència del Barça, festa per la plantilla de Xavi, segon dia consecutiu de festa per la plantilla de Xavi, amb una mica de mal de caps per veure qui substituirà el sancionat Dani Alves, el lateral dret de l'equip. Primer, si farà defensa de 4 o defensa de 3, i després com organitzarà aquest sistema i quin serà el futbolista que entrarà a l'11 inicial per Dani Alves. De moment, del tema Spotify, sense notícies, no es preveuen novetats en el dia d'avui, com tampoc es preveuen novetats en el tema de la sortida de Ferran Reverter, la dimissió com a director general executiu i el nomenament d'un nou director general executiu al Futbol Club Barcelona. Parla Monterrats a Girona. I avui és un dia, doncs, on tindrem també un Reial Societat Barça de Lliga Femenina recuperat i un Rayo Vallecano Betis, anada a semifinals de la Copa del Rei, des de 8:45, tiempo de juego, per veure si és el Rayo o és el Betis el primer que fa una passa endavant per classificar-se per la finalíssima de la Copa del Rei. Recordo, semifinals ja són anada i tornada, i aspecte molt important, ja no tenen valor doble els gols a camp contrari. O sigui que, amb aquests paràmetres, doncs, arriba l'actualitat futbolística. Després li explico cosetes en plana poliesportiva.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Per cert, t'agraden, sí, els calçots, a tu?
Un moment. Para la cinta.
Para la cinta, sí. Què?
Calçots, però calçots.
Home.
No calçots d'andar por calves...
No, però jo parlo de calçots. No. Una calçotada a l'uso.
No, senyors calçots. Senyor Calçot.
T'agraden, no?
Amb la seva senyora salsa.
Puc entendre que a ti t'agraden, no? Doncs mira.
Vale? O sigui, no, aquí és una cosa d'andar por casa, sí. No.
Mensaje...
Si fem calçotada, fem calçotada.
Mensaje
si no,
recibido y tomo nota. Doncs mira, perquè t'anava a aconsellar precisament per fer una bona calçotada, Masia Cansidro, José Luis.
Ah, bueno, li deixo continuar parlant, va.
Gràcies, una abraçada, José Luis.
Adéu.
La Masia Cansidro, clar, perquè Masia Cansidro, a Palau Solità i Plegamans, tenen els millors calçots, com els hi agraden a José Luis, que hagis provat mai. Vine a fer una bona calçotada a Masia Cansidro, al carrer de Sant Isidre, 13, Palau Solità i Plegamans. O pots trucar, evidentment, al 93-864-3040, 93-864-3040, per reservar, o per encarregar, per emportar, perquè et pots portar els calçots a casa teva, els millors menús i moments a la Masia Can Sidro. 93 8 64 30 40. I a més, si entres a la web cansidro.com, pots triar el plat que més t'agradi, cansidro.com. I com sempre, doncs ja sabeu que demà passat divendres sortejarem aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro. L'única cosa que has de fer, pots enviar un... Ens has d'enviar, no pots, has d'enviar un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. En l'assumpte poseu Masia Can Sidro i en el cos del missatge heu de posar vull dinar a Masia Can Sidro. Vull dinar a Masia Can Sidro. Això sí, poso també el telèfon de contacte per si us toca, cope.catalunya@cope.es. Va, de seguida parlem, intentarem trobar resposta a la gran pregunta. Quan s'acaba una pandèmia? De seguida en parlem aquí, Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera, a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
A Mobles La Fàbrica complim 80 anys al teu costat. Per això sabem de mobles i també de rebaixes. Descomptes de fins a un 50% i el transport i muntatge gratuïts. Aprofita les segones rebaixes 80 aniversari de Mobles La Fàbrica. Només nosaltres podem oferir-te tant per tan poc. A Barcelona, Rocafort 142, obert a migdia, pàrquing gratis. Compra també a mueblesLaFàbrica.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba, tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats, tan necessària com alimentar-se cada dia, l'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Colchón matrimonio de viscoisoelástica modelo Tilos, 204 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas...
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyogán.com.
Ucrania se queda como un país, Rusia va a atacar y...
El tema sigue siendo la amenaza de guerra en Ucrania. Surgen a cada momento un montón de debates que dejan al descubierto nuestras fortalezas y nuestras miserias. Sí, nuestra libertad frente a una mezcla entre zarismo y soviet. Nuestra democracia frente a la falta de libertades en Rusia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación que tiene más que ver con efectos de oferta y que...
A todo esto, los precios comienzan el año como terminaron 2021, es decir, disparados.
En enero, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I quan s'acaba una pandèmia? Doncs aquesta serà una pregunta base. A partir d'aquí en parlem i en parlem i li fem aquesta pregunta, li traslladem amb els pros i els contres. Sobretot hi ha una cosa que em crida molt l'atenció. Que això va per barris, no? A Dinamarca ja s'ha acabat la pandèmia, a Anglaterra tres quarts del mateix, aquí fora restriccions, i el curiós de casa nostra, que més aviat és el que ens interessa principalment, per proximitat, és que quan teníem una incidència de 800 punts, us en recordeu? Doncs teníem tots les mans al cap, i ara que tenim una incidència de 2.000, doncs sembla que no tant. I no oblidem, la Omicron encara envia gent a l'hospital i encara envia gent a les UCIs. Això no oblidem, això mai, eh? Parlem amb l'investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC, el doctor Salvador Massip. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, com sempre, molt amable. Salvador, quan s'acaba una pandèmia? Perquè sembla que això s'acaba i no sé si la sensació de ser la correcta.
Bé, s'acaba quan diuen que s'acaba.
Home, doncs a Dinamarca ja s'ha acabat.
Sí, exacte, depèn molt de com de què entens tu per pandèmia. A veure, hi ha, suposo, diferents maneres de veure-ho. Primera, pandèmia vol dir una infecció, una malaltia infecciosa que està estesa per la major part del planeta o per un territori molt ampli. Per tant, el fi de la pandèmia serà quan es pugui dir a tot el planeta, o si més no a la major part del planeta, podem dir que ja no hi ha aquest ritme de contagis que tenim ara. Per tant, hauria de ser una cosa global. Ara bé, sí, clar, cada país pot proclamar, diguéssim, el fi de la pandèmia en el sentit de que en el seu territori doncs el virus ja no està circulant amb la violència que circulava abans. I això és una mica el que estan fent els països ara, però com deies tu abans, ho estan fent una mica independentment del resultat o de les xifres de contagi. Seguim tenint unes xifres de contagi molt altes. O sigui, estem per sobre dels contagis que hem tingut al llarg de tot l'any passat i fins i tot el pic que vam tenir a l'estiu passat. I això ja ho considerem bo, perquè clar, hem baixat molt, però estàvem molt pitjor. Estàvem de contagis molt elevats.
Però,
és una millora.
Però, Salvador, això no és venir-te demasiado arriba. És a dir, estem celebrant una incidència de 2.000 quan la darrera onada parlaven de 800 i estaven amb les mans al cap. D'acord, que anem cap a millor, que és veritat. Però,
sí,
ostres, no deixa de ser una incidència de 2.000. És una barbaritat, no?
Una barbaritat, sí, o sigui, estem hem canviat una mica els paràmetres. Sí que és cert que, clar, això, l'excusa o el patró que es fa servir ara és que aquesta incidència no correspon a la mortalitat que dèiem abans, que això és cert, perquè, evidentment, amb les vacunes hem aconseguit que doncs, els ingressos i la mortalitat siguin 10-20 vegades menors. Per tant, fins a cert punt podem assumir 10 vegades més contagis i tenir més o menys unes xifres de mortalitat controlables. Però en tot cas estic d'acord amb tu. O sigui, tenim una sèrie de casos de Covid persistent, de gent que ingressa, de problemes en general, que segueixen sent importants, que segueixen tenint un número molt elevat, i que això seria una mica més prudent abans de dir, bé, això s'ha acabat, tornem a unes xifres més manejables, més una cosa que sigui més assequible, clar, perquè no dic el que deies tu, no? Si estàvem parlant, per exemple, en termes de risc de rebrot, que és un dels paràmetres que vam servir molt a la pandèmia per saber com estàvem, si diem que un risc de rebrot alt és a partir de 100, clar, estem a 2.000 ara, que li fico, clar, això no és que dalt, això és altíssim. Per tant, quan tornem a unes xifres més al voltant d'això de 100, fins i tot tenint en compte el fet doncs, que la mortalitat i els ingressos són menors, jo crec que hauríem de tornar a aspirar, si més no, a portar el nombre de casos i el nombre de problemes a un de xifres més controlables, més baixes.
Bé, el cas és que és veritat. Si parlem de 100, ja, si parlem de 100 cap amunt, ja estem a 2.000, ja m'explicareu. És una cosa difícil d'entendre. Possiblement, la vacunació i que baixi la mortalitat té molt a dir davant de tot això, i que suposo que el virus ara ha contagiat tant que cada cop li costa més contagiar.
Sí, això crec que és un dels avantatges. O sigui, dintre de la desgràcia que és la onada que estem vivint, que està tenint aquest nombre de casos tan elevadíssim i que doncs, és el resultat doncs, d'una variant més infecciosa com és l'Omicron, el costat positiu d'això és que estem adquirint molta immunitat de manera natural. No sabem quan durarà, però almenys durant uns mesos les persones que s'han infectat per Omicron és molt possible que siguin resistents a la reinfecció per Omicron. Això vol dir que el virus anirà de forma natural, per poc que fem, de forma natural el virus té menys espai per circular. I si combines això amb una alta vacunació de tercera dosi, que també té un efecte similar, clar, cada cop hi tallem més el camí, i això és el que explica aquesta baixada que estem veient de casos. El que passa és que la clau serà a veure fins on baixem. O sigui, que està baixant, és evident, que hem recuperat, diguéssim, més de la meitat d'aquesta pujada que vam fer, això està molt bé, però serem capaços de tornar als nivells de contagis que teníem abans de l'estiu, per exemple, o fins i tot a principis de fet de l'estiu, que també vam tenir uns números bastant bons, o realment, si no fem res, es quedarà un nivell basal de casos elevats, que és el que passava, per exemple, al Regne Unit, des que van decidir també ignorar la pandèmia a l'estiu passat, i han tingut un nombre de casos i, per tant, d'ingressos i de mortalitat molt més elevat que la resta d'Europa. Això és una mica, crec jo, la pregunta, no? Serem capaços de baixar fins a baix o ens conformarem en tenir una situació una mica millor i assumir el nombre de morts que això impliqui?
Doncs la sensació que el camí va cap a aquesta segona opció que posaves sobre la taula, perquè si obrim tot, sí, traiem les mascaretes, traiem mesures de seguretat, traiem coses, s'està apostant clarament per l'economia i per intentar relaxar una mica l'esgotament pandèmic, no? Sembla que anem cap a aquesta segona opció que deies.
Sí, jo crec que sí, perquè és una mica el que dèiem, que el Regne Unit ha marcat aquesta línia, l'ha marcat des de l'estiu passat, i com que els altres països veuen, doncs, que més o menys això funciona en el sentit d'això, que, clar, tens un nombre de morts que hi són, però el país ho accepta, el govern ho accepta, i el Regne Unit, per exemple, ha pogut recuperar gairebé tota la normalitat al seu dia a dia, doncs per què no nosaltres, no? De Dinamarca són els següents, i així anem fent, no? I crec que això s'estendrà, aquesta idea, bastant per tota Europa, perquè si el país veí ho està fent, doncs tu també. Clar, això ve una mica això, a quin preu estem disposats a pagar per això. Evidentment, el preu, com dèiem abans, és molt diferent al que haguéssim hagut de pagar l'any passat, o al principi de la pandèmia, que també el primer que vam fer els anglesos va ser proposar fer això quan començava la pandèmia, que llavors era impossible, perquè no teníem vacunes, no teníem res, la mortalitat que ha sigut molt alta. Ara, si més no, el Regne Unit considera que és tolerable aquest ritme, aquesta quantitat de víctimes o de problemes greus. Hem de veure cada país qui està disposat a acceptar, no?, per recuperar aquesta normalitat.
Jo continuo... Jo ja he renunciat a entendre res, eh? Vull dir, jo us escolto i tal, però jo ja intento no entendre perquè és difícil d'entendre, i suposo que vosaltres estareu igual, eh? Perquè, a veure, la situació vírica... El virus és aquí igual que el Regne Unit, que Dinamarca. És el Omicron o les seves anteriors variants. Pot ser Delta o Delta Plus, no? Però les polítiques són absolutament diferents davant un mateix problema. I això em crida molt l'atenció, sobretot quan parles... A veure, si aquí a Espanya tenim una política diferent que, jo què sé, que els Estats Units, doncs ho puc entendre, però dins de la mateixa Unió Europea, és més, dins de la pròpia Espanya, en diferents de les comunitats autònomes, les polítiques són completament diferents. Això despista molt, no?
Sí, i és difícil d'entendre, com dius tu, però l'explicació crec que l'hem de buscar en quins paràmetres es prioritzen. És a dir, si fos només per purament raons científiques o epidemiològiques, les mesures serien bastant semblants, perquè la ciència més o menys és igual a tot arreu, els científics més o menys interpreten les dades i quan hi ha incertesa les conclusions poden ser lleugerament diferents, però quan hi ha certeses està molt clar. Per exemple, el que deies abans, mascaretes a l'exterior, tots els científics et diran que l'autoritat que té és mínima. En canvi, hi ha alguns països que la tenen, que la imposen, i hi ha països que no. Per què? Doncs hi ha motius més enllà dels científics epidemiològics que són els que acaben manant. Que ho entenc també, sí que és que evidentment els polítics, els líders, han de decidir no només amb la ciència a la mà, perquè hi ha altres paràmetres que són importants, i això és comprensible, però clar, s'ha de ser conscient, doncs, que depèn del que esculls, doncs, has de pagar un preu per això, no? I això, mentre siguem conscients, d'acord, o sigui, el preu per obrir, per exemple, l'oci nocturn en certes circumstàncies, o el preu per no posar el passaport Covid, el preu per no portar mascareta, quin és? Doncs mirem-lo i assumim-lo o no assumim-lo. Això, en funció del moment, de la realitat de cada país, evidentment, no és el mateix l'economia d'Espanya que l'economia del Regne Unit, on el Regne Unit s'està pagant en els autònoms, per exemple, uns diners per compensar les pèrdues, o no han hagut, per exemple, de pagar quotes per ingressos que no han tingut. Clar, a Espanya això no passa. I, clar, aquí hi ha una realitat econòmica molt diferent.
Molt diferent.
I hem de començar a pensar com sobrevivim a aquesta situació.
Doncs, doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC, com sempre, gràcies per aquestes xerrades i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, que vagi, fins la propera.
I així tenim el quadre. A hores d'ara, afortunadament, ja ens quedarem amb la part positiva. La corba baixa i sembla que arriba una certa normalitat. Anem a veure com es comporten els contagis dels virus. De seguida parlem de l'actualitat policial, per exemple, de temes com l'augment de carreres il·legals a polígons industrials de Catalunya. Seria una de les qüestions i, sobretot, una pregunta que també li traslladarem a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, i és si està sota la lupa tota l'estona, que el cos de policia estigui tota l'estona sota la lupa, que no dic sota control, sinó sota una lupa i sota una pressió, s'influeix en el comportament del servei. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué se me apuntó? Desde luego.
Jamás hubo un cielo más plagado de estrellas. Space Cowboys. El sábado por la tarde, en 13.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Descubre las profesiones del futuro con el curso de robótica y programación. Desarrolla tu creatividad y aprende de forma progresiva mientras te diviertes construyendo más de 60 robots. Este domingo, primera entrega por solo 1,95€ con El País.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda,
Miguel,
com sempre.
Bon dia.
Encantat de parlar amb tu, com sempre, ja ho saps, Imma. Escolta, hi ha unes quantes coses que m'agradaria xerrar amb tu d'entrada. Les carreres il·legals. Comencem per aquí. Aquest augment de carreres il·legals a diferents polígons industrials de Catalunya. No és una cosa nova, tampoc, les carreres il·legals, però l'augment possiblement sí que és, sí que crida l'atenció.
Efectivament. Ha hagut un augment d'aquestes carreres il·legals que, com dius tu, no és una cosa nova, no és un fet nou, sempre n'hi havia hagut, de manera més aïllada, però ara gairebé podríem dir que s'han normalitzat. De fet, s'estan fent des de fa dos caps de setmana controls conjuntament entre Mossos d'Esquadra i policies locals per evitar aquestes curses il·legals que recordem que s'estan realitzant sobretot a polígons industrials de la zona del Vallès Oriental, a les afores de Barcelona, àrea metropolitana de Barcelona, i com et deia, doncs, s'han convertit en habituals. No? Aquest últim cap de setmana va haver un dispositiu de Mossos per una cursa que estava prevista a Sant Celoni i es va acabar amb 30 persones identificades, amb 20 vehicles també que es van controlar i 7 denúncies de trànsit. Pensa que en aquest tipus de curses també s'adrecen cotxes de tot tipus tunejats de manera legal i no tan il·legal. Hi havia cotxes també que no tenien la ITV passada, evidentment. I, doncs, evidentment, tot això al final el que provoca és que hi hagi un cúmul de persones en una situació doncs, que en un moment, per exemple, d'aquesta cursa que el cotxe pogués perdre el control, doncs es podria arrullar, m'invento, però desenes de persones en una mil·lèsima de segon. Per tant, són situacions que no podem permetre que es normalitzin i, a més, és molt difícil actuar un cop estan concentrats o concentrades. Per tant, la nostra estratègia també és doncs, fer aquests punts de dispositius de control previ, no?, per evitar que es puguin executar aquestes curses. El que passa és que aquesta gent, els organitzadors i organitzadores, van molt ràpids a xarxes socials, sobretot a Telegram, no?, ja tenen doncs, algunes alternatives preparades cada cop que es troben doncs, que a un lloc on havia aquesta cursa prevista, doncs arribem nosaltres, fem el control i ells ja tenen preparat doncs, dos o tres llocs més on poder celebrar aquestes curses. Per tant, és, tot plegat és una mica complicat de resoldre.
Doncs seria una qüestió... Clar, i ara parlaves de l'estratègia que utilitza el cos de policia. Mira, et llegis un titular... Una fiscal demana absoldre un mosso que està acusat de colpejar el cap a un home. Clar, el cos està, com a titulars, hi ha molts d'aquests, constantment sota el punt de mira, sota els ulls. Sembla que s'està fiscalitzant constantment el cos de policia. No és que no s'hagi de controlar, ni molt menys, però, ostres, aquesta pressió pot afectar en l'actuació de la policia?
Aviam, aquí no cal posar en dubte que tots els nostres companys i companyes tots treballem amb la màxima professionalitat i intentem estar allunyats i allunyades d'aquest soroll mediàtic, no? Però sí que és cert que resulta com a mínim significatiu que fent tots els esforços que ens han sigut requerits per ser una de les policies, per no dir la policia més transparent d'Europa, ara, sense anar més lluny, s'ha publicat doncs, una nova notícia aquestes últimes hores on s'esmenta, on s'anuncia que ens incorporarem a partir de març aquest número NOP als agents de la ARRO, juntament amb la Brigada Mòbil, que aquesta última ja la porta des de finals de l'any 2020, i que aquesta, doncs, aquesta numeració és més visible i més fàcil de recordar, com tothom sabrà. Doncs qualsevol requeriment que hem tingut present, que se'ns ha reclamat, crec que hem respost, però en canvi, tot i així, continuem rebent aquesta pressió mediàtica i a nosaltres social també, no? I política. I ens, d'alguna manera ens preguntem a qui li interessa, no?, que hi hagi tota aquesta pressió cap a nosaltres i com pot, evidentment, acabar afectant els nostres companys i companyes si senten que tenen una manca de suport institucional, però sobretot manca de seguretat jurídica, no? Perquè el que no pot ser és que una persona, per portar el seu uniforme i per rebre ordres determinades, doncs després no tingui la seguretat jurídica per fer la seva tasca que mereix. Aquest és un cas, el que estaves esmentant ara mateix, el d'aquesta denúncia per aquest company que se'l denunciava per fer servir la defensa d'una manera vertical, que evidentment, doncs, qualsevol cas estem segurs i segures que serà absolt i que clama al cel, però hem de tenir en compte que aquesta denúncia s'hagués solucionat amb el que estem reclamant fa temps, que són càmeres unipersonals, no? Nosaltres estem demanant que tots els agents, i crec que amb això tothom estarà d'acord, si portessin la seva mateixa, la seva pròpia càmera, doncs dotarien de seguretat jurídica a la seva actuació i també de seguretat jurídica a la persona que denuncia, no? Perquè tindríem un testimoni objectiu de què és el que ha passat. Per tant, aquí no hi ha més volta de fulla. Dotem els agents de càmeres unipersonals i deixarem de tenir aquest debat i ens estalviarem moltes denúncies també, i creiem que és positiu per totes les dues parts.
És una qüestió que ja es fa als Estats Units, això de portar càmeres. Bé, més coses i per acabar, si et sembla, aprofitaré també, mira, descobrirem o recordarem coses noves, perquè el cos de Mossos ha denunciat el vol d'un dron irregular, el vol irregular d'un dron sobre la ciutat de Barcelona, i aquest dron ha estat detectat pel sistema Koppel. Comencem. Primer, recordem què és el sistema Koppel i per què serveix, i què passa amb aquests vols de drons?
Bueno, això t'hauria d'explicar més bé, crec, un especialista en drons, però per dir-ho d'alguna manera és un sistema és un sistema de detecció de drons, no? Mm-hmm. Està homologat per l'OTAN i que disposa d'uns sensors que fan una espècie de protecció aèria en forma de cúpula, no? I així ja ho localitzem aquests aparells, no? No cal que recordem que els drons no són una joguina. En aquest cas, aquesta persona, aquest noi que ha estat denunciat, bueno, noi, té 36 anys, doncs estava fent sobrevolar el seu dron més enllà de l'alçada que està permesa durant 6 quilòmetres a la rodona. Recordem que aquests fets que seran, bueno, que es trametran a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, doncs poden repercutir o ser sancionat amb un import de fins a 220.000 euros, no? Perquè pot provocar un risc de col·lidir amb les altres aeronaus que sobrevolen la ciutat de Barcelona, algunes també, doncs, helicòpters, per exemple, de serveis d'emergència, o que aquest mateix dron, si es perd el control, podria caure també sobre una persona o perquè s'espaiés o hi hagués un mal funcionament. Per tant, és, en qualsevol cas, és que no cal dir-ho. Hem de ser absolutament escrupolosos i responsables amb la normativa, i qualsevol persona que vulgui disposar d'un d'aquests aparells, doncs s'ha de formar bé primer abans per poder-lo fer sobrevolar.
Sobretot és molt fàcil, entrar a internet i mirar on i com i de quina manera es pot fer volar un dron, que va en funció del pes, va en funció de la seva situació geogràfica, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha uns compliments molt clars, Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt gran.
Gràcies a tu. Bon dia.
Una abraçada. Fins després, Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estético Starbene. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Qué contento estoy de escucharte, como siempre. Como siempre,
gracias,
Carmen, como siempre.
Yo también.
Carmen, ¿hoy hacia dónde vamos a ir?
Mira, hoy vamos a tirar hacia el facial, hacia los tratamientos a nivel facial.
Ayer
salía un podcast, creo que interesante, ¿no?, acerca del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un tratamiento que la gente, yo creo, que conoce mucho, porque se habla mucho, porque existen cremas que tienen ácido hialurónico, ¿no? Es decir, el hialurón filler, todo esto, ¿no?, que rellena las arrugas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto para que los oyentes de tu programa puedan entender las diferencias.
¿El ácido hialurónico es el Botox? No, no es el Botox, ¿no?
No tiene nada que ver.
Perdona.
El ácido hialurónico... No,
he querido transmitirte esta pregunta porque seguramente mucha gente igual se lo ha pensado. Digo, pues mira, me aprovecho...
Yo te lo agradezco que la hagas, porque así lo podemos aclarar. El ácido hialurónico es una sustancia que nosotros tenemos en nuestra piel, ¿vale? El momento que normalmente más de esta sustancia tenemos, recién nacido, por eso vemos la piel del recién nacido gordita, rellenita, ¿no? Porque está turgente.
¿Sí?
Y eso es lo que vamos perdiendo con el paso de los años, ¿no? Entonces, esta sustancia, digamos, su función más importante es la hidratación de la piel, ¿no? Que puede ser una hidratación en superficie o puede ser una hidratación a nivel profundo. Entonces, lo que va a hacer es como dar cuerpo, ¿no? Es decir, donde hay un hundimiento, allí que ponemos, como si fuera un poquito de cemento, ¿no? Le ponemos el ácido hialurónico que levanta el hundimiento. Eso es el ácido hialurónico, y el Botox es la toxina botulínica, que lo que busca es actuar en la arruga de expresión.
Vale.
Es decir, cuando hay una arruga muy marcada porque expresamos mucho con esa parte de la cara, pues lo que hacemos con la toxina botulínica es relajar esa arruga y hacer que se note menos, ¿vale? Son dos tratamientos preciosos, con un resultado precioso a nivel de lo que es el envejecimiento de la piel o los signos del envejecimiento cutáneo, pero son diferentes, ¿vale? Entonces, el ácido hialurónico, que era lo que hablábamos, se proponen muchos productos cosméticos con ácido hialurónico. Bien, perfecto, sin ningún problema. ¿Van a rellenar arrugas? No, rotundamente no. Ni porque el producto venga en una jeringuita, ¿no?, que es como si fuera que me lo pongo en la arruguita y me va a rellenar la arruguita. No, el cosmético se queda en superficie. El cosmético ha sido diseñado por ley para quedarse en superficie. Por lo tanto, no me va a rellenar nunca una arruga que está en profundidad, y menos una arruga de expresión, ¿vale? Lo que sí, al tener ese producto cosmético ácido hialurónico, pues me va a ayudar a mantener lo que es la cuota de hidratación de superficie. Perfecto. Pero que se le quite a la gente de la cabeza que porque se compre esa crema, la arruga, en lugar de ser un surco tan profundo, se va a hacer más superficial. No lo consigue, ¿vale? Para conseguir eso tenemos que pinchar el ácido hialurónico, es decir, los médicos, porque esto lo debemos hacer exclusivamente los médicos, coger una jeringuita con una aguja y pinchar, meter la agujita dentro de la piel, ¿vale? Pero ahora vamos a los diferentes tipos de ácido hialurónico, ¿vale? Es decir, uno oye hablar de ácido hialurónico y tiene la sensación de que todos son iguales. No, no todos son iguales, no todos son de la misma calidad. Hoy por hoy, desde mi punto de vista, con todo mi respeto, hay dos grandes laboratorios que son los que producen ácido hialurónico con una mayor calidad, que hace que los resultados que los médicos podamos ofrecer a nuestros pacientes sean mucho mejor, porque son resultados mucho más naturales, porque son productos hechos con un diseño, ¿no?, fabricados de una manera que se integran perfectamente en nuestros tejidos, ¿vale? Y por lo tanto, el que me viene de Corea, pongamos por ejemplo, pues puede ser un ácido hialurónico, sí. Primero tengo que ver si tiene el marcaje de la Comunidad Económica Europea, porque no todos lo tienen, y a lo mejor me viene a 50 euros. Y la señora dice, oiga, es que hay ácido hialurónico a 50 euros. Sí, sí, señora, pero no está autorizado por sanidad, no tiene marcaje de la Comunidad Europea y no tiene la misma calidad, ¿vale? Esto para que uno sepa que a veces el precio te da orientación de más o menos si estás delante de un buen producto o no. Y luego el ácido hialurónico lo vamos a utilizar sobre todo para corregir sombras. Es decir, cuando vamos envejeciendo es como que se nos va cayendo todo. Yo me río porque yo soy la primera que se me cae todo.
Bueno, y a mí, vamos, a todos creo, ¿eh?
Eso vamos como languideciendo, ¿no? Se nos van cayendo las cosas y vamos teniendo la tristeza, ¿no? Todo esto, surco. Pues bien, eso es lo que podemos corregir. Hay muchos tipos de ácido hialurónico, hay muchas concentraciones, y esto es potestad del conocimiento y de la sapiencia del médico de elegir unos u otros, buscando siempre, y ahora ya sí que hablo de nosotros siempre buscamos la armonía, buscamos que no haya cambios de expresión importante y que sea un rejuvenecer con sentido común, ¿no? Que no nos haga perder el oremus y que a veces, bueno, pues uno puede dar un resultado magnífico, pero miras a la persona y no la reconoces realmente. Nosotros buscamos siempre esa armonía y lo conseguimos con resultados muy bonitos.
Pues ya sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web lo encontraréis todo, estarbene.es, estarbene.es, y en esa misma web, en estarbene.es, encontraréis el podcast de la doctora Torrejón, que habla del rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico. En el podcast de la doctora Torrejón también podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón el de Carmen. Doctora Carmen Torrejón, un besito muy grande, muchas gracias.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Cuídate, hasta luego.
Adiós.
Doncs arribem a la una, després ja entrats a migdia a COPE Catalunya i Andorra, començarem parlant de les jubilacions del personal mèdic. El 20% del personal mèdic es jubilarà el pròxim, en els pròxims 5 anys. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.